persones van morir ahir dilluns a la nit, entre elles tres menors i desenes van resultar ferides en un atac aeri del règim de Síria al nord del país, en què possiblement es van utilitzar, segons ha denunciat l'ONU, gas clor. Així ho diu l'Observatori Sirià de Drets Humans. Aquesta ONG, que cita fonts mèdiques i testimonis, ha precisat que un matrimoni i els seus tres fills, a més d'una altra dona, van perdre la vida pel llançament de barrils d'explosius contra el poble de Sarmin, al sud-est de la província septentrional d'Idlef, a Síria mateix. Això passa mentre es debat sobre la conveniència de la comunitat internacional perquè dialogui amb el règim de Bashar al-Assad després del creixement d'Estat Islàmic. D'altra banda, a Israel es manté la incertesa. Això passarà, com a mínim, fins a les 9 del vespre, hora catalana, que és quan es tancaran els col·legis electorals. Les primeres enquestes d'aquestes eleccions israelianes donen com a guanyadora la Unió Sionista de centre-esquerra amb 25 diputats, 4 més que el Likud de centre-dreta, que lidera l'actual primer ministre Benjamin Netanyahu. Aquest partit n'obtindria 21. Després venen fins a 9 forces polítiques més que fragmentaran previsiblement encara més la Knesset, o Parlament israelià. La participació a les 6 de la tarda, hora catalana, era una mica inferior a la de fa 2 anys en els anteriors comicis. També us expliquem que el Tribunal Suprem ha anul·lat l'absolució de 19 encausats pel setge al Parlament de Catalunya, que es va cometre ara fa 4 anys, i de moment 8 d'aquests encausats seran condemnats, segons l'alt tribunal, a pena de 3 anys de presó. L'advocat d'un dels encausats ha dit que recorrerà al Constitucional aquesta decisió. I també és notícia, i amb això tancarem l'informatiu, que el portaveu del govern català, Francesc Homs, ha dit que la majoria dels catalans veurien bé que hi hagués una condemna i que no quedés en el no-res aquest setge al Parlament. Per la seva banda, el mateix portaveu del govern català també s'ha referit a les declaracions del líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, en el sentit de reiterar la voluntat dels republicans d'incorporar-se a l'executiu. Ha dit que és sorprenent que en el final de la legislatura Esquerra faci aquest plantejament i insisteixi. I ja tenim a l'estudi de Ràdio Estel l'Òscar Merino. Òscar, bona nit.
Què tal, Ignasi, bona nit.
Què heu preparat per a les 9 a Bàsquet al dia?
Doncs començarem a parlar del partit Estrella Roja-Barça d'aquest dijous, a la 11a jornada del top 16 de l'Eurolliga. Parlem també, ens espera Román Montañez, capità del Valladolid, equip de l'Eport, que passa o travessa una situació econòmica límit. Alguns jugadors no tenen ni per menjar o pateixen talls de llum i aigua a les cases. I tancarem el programa com tots els dimarts amb la tertúlia dels penyistes.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Com sempre, a partir de les 9 i pocs minuts.
Bon programa, gràcies.
Vagi bé.
Nosaltres ho deixem aquí, fins aquí al Mirador de l'Actualitat. Us invitem a seguir en sintonia amb Ràdio Estel. Ara us deixem amb el programa d'Orientació Familiar i Educació, Paraules d'Amor. Després continua la programació Ràdio Estel i demà a les 8 del matí continua la Fórmula Estel. Que tingueu bona nit.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Recés de Pasqua amb el bisbe Sebastià Taltavull i el Club Més Amics. Serà el dissabte 25 d'abril al monestir de Valldonzella, al carrer Cister 41-45 de Barcelona. Hi haurà l'Eucaristia, dinar de germanor i temps de pregària personal i comunitària. Places limitades. Feu la vostra reserva al 93 409 2770. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 2770. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? T'ho posem fàcil. Nova app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android. Busca-la a Google Play, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel quan vulguis i on vulguis. RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Educar no és fàcil. Requereix molt temps, dedicació, esforç i ganes de superar-se i fer-ho bé. Segurament, abans de tenir fills, teníem moltes teories. I ara que tenim els fills, de teoria ja no ens en queda cap. Ningú va dir que fer de pares seria fàcil, però tampoc imaginàvem que en ple segle XXI educar seria gairebé un esport de risc. I encara més quan es vol educar a contracorrent. Educar a contracorrent implica tenir uns principis molt clars i poder esquivar les influències negatives. Saber dir que no i ser conscients que s'hauran de donar moltes explicacions a les típiques rèpliques dels fills, del tipus aquí tothom hi va o soc l'únic que no té mòbil. Per trobar respostes adients caldrà vèncer la nostra comoditat i fins i tot exigir, rebatre i castigar quan sigui necessari. L'objectiu no només és educar bé, sinó educar fent el bé. Afavorir la comunicació amb els fills i encarar situacions diàries sense esperar els moments de tensió o de discussió. Fer que el més important per als joves sigui la seva consciència i no pas el que diran els altres. I si eduquem en coherència, al marge de la cultura de masses i amb responsabilitat, aportarem el nostre gra de sorra, no només en la formació dels nostres fills, sinó també en introduir petits canvis en la societat. Perquè de ben segur que en un futur ells aprofitaran totes les oportunitats per transmetre el que han après a casa. Tots sabem que nedar contracorrent és més difícil i més esgotador que no pas deixar-se portar per les onades. Per tant, intentarem que el programa d'avui sigui un petit salvavides per a les famílies que en aquest moment s'esforcen per portar la seva família a bon port. Un Paraules d'amor dedicat a un dels temes estrella del nostre programa, la família com a principal referent educatiu. Agafeu forces i endinseu-vos en aquesta aventura que suposa ser una família a contracorrent. Comencem.
Don't have to worry.
Doncs estem escoltant un tema de la pel·lícula Queda't al meu costat, que és una pel·lícula de famílies i que és molt adient avui per parlar precisament d'educació, de valors. Perquè paraules d'amor avui encara ho tenim una mica més difícil, perquè no només volem educar, sinó que volem fer-ho a contracorrent. Imagineu-vos el repte, eh? Per parlar de tot això tenim els nostres col·laboradors habituals, que també són pares de família, i segur que molts cops han tingut aquesta sensació de remar contracorrent quan educaven els seus fills. Tenim amb nosaltres a la Laura Sánchez. Laura, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
En tenim el Jaume Pujol. Jaume, bona
Hola,
tarda.
Hola, bona tarda.
I l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ja sabeu que tots ells són orientadors familiars del FERT, moderadors de cursos d'orientació familiar i tertulians d'aquí, de Paraules d'Amor. Si us sembla, comencem. Hem titulat el programa d'avui Famílies a Contracorrent i primer m'hauríeu d'explicar una mica quin tipus de famílies són aquestes.
Les famílies contracorrent?
Ei, quines són aquestes famílies?
Mira, l'altre dia parlàvem amb una amiga i parlàvem de les notes dels fills... I ella, que ja té els grans, que ja estan a la universitat, em deia, qui se'n recordarà de la nota de la selectivitat? Doncs ningú, dintre d'uns anys ningú se n'en recordarà. Jo no vull que els meus fills hagin tret bones notes o que siguin uns excel·lents estudiants. Jo vull que siguin bones persones, no? Que siguin bons, no? Per tant, la principal funció de l'educació no consisteix a transmetre coneixements, sinó a ensenyar a viure d'acord a uns principis universals, que tothom entén a l'època i al país que sigui. Principis universals, doncs, com la honradesa, com la justícia, com fer el bé i evitar el mal, no? Que no sempre coincideixen amb el que la societat aprova. I per això no té res d'estrany que els pares i els educadors tinguem que adoptar l'actitud d'aquesta d'anar contracorrent, perquè, si no, doncs, no aconseguirem aquests que siguin bons.
Per tant, això, no? Tenir uns principis clars i dir, a part de tot lo acadèmic i tot lo que aprendran a la vida, jo li he d'ensenyar aquests valors, sobretot perquè això és lo que costa més d'educar avui en dia en societat. No?
I, a més, aquesta corrent de que parlava la Laura, a vegades és una corrent subterrània. És a dir, que parles amb molta gent i la teoria està clar que la tenen, eh? L'han après. Sí. O sigui, saben el que s'ha de
fer.
Home,
és que quan l'expliqueu aquí a la ràdio també sona tot molt fàcil, eh? Després a casa a vegades costa més.
A veure, jo crec que no ens hauríem d'atrevir a parlar d'aquestes coses si no les haguéssim tingut que lluitar abans, no? Perquè, a veure, si no, ja tot està escrit. O sigui, ja no cal... No caldria ni llegir els llibres que s'han escrit en els últims 50 anys. Molt abans ja estava escrit tot. Ara bé, s'ha de viure i, a més, s'ha de viure avui. Perquè no és el mateix, com tots sabem, que viure ho fa 20 anys o fa 30 anys. Avui ens trobem en unes circumstàncies diferents i, sense voler, pretenent tot el contrari, nosaltres, jo no crec que hi hagin pares que no estimin molt els seus fills, però el fet és de que a vegades això no s'entén bé i ens entestem a estalviar-li alguns contratemps, algunes petites caigudes que serien lleus, encara que siguin lleus.
Posar-lo entre cotofluix,
Exactament.
Una mica.
I aquest, jo crec, que és un dels grans problemes que tenim en aquest moment, que estem fent gent molt fluixa. I aleshores, encara que tinguis clar què és el que s'ha de fer, si no ets capaç de fer-ho, doncs els resultats són els que a vegades doncs, veiem, segons on mirem, no?
Es diu el Jaume Aureli que educar avui és una mica més complicat que fa un temps i que tenim els fills una mica entre cotofluix.
Sí, però de tota manera, això que heu parlat de principis, i en general, i és cert, tot això que heu dit és perfecte, no? Però que hi ha l'actitud aquesta, aquest plantejament, és per qualsevol cosa que un vulgui millorar. Vull dir que qualsevol valor, qualsevol virtut, ja t'has de posar amb la predisposició d'anar contracorrent, per una raó molt simple. Perquè l'home pues, té tendència a baixar el nivell. La gent és generosa en tant en quant lluita per ser, no ser egoista. Perquè l'egoisme està aflorant, vull dir, va sortint. Vull dir que aquest plantejament no és un plantejament així, dient, bueno, això des d'un punt de vista molt teòric, fora bo, famílies que tinguin uns grans principis i que hem d'anar en contra d'aquests principis. Tot això és... el que ho diu la Laura, és correcte. Però que el dia a dia, vol dir que qualsevol tema, en qualsevol tema que vulguis millorar, has d'anar contracorrent, perquè la tendència és el desordre, és l'egoisme, l'individualisme, aquesta és la tendència. Per tant, has d'anar contracorrent. I, per tant, uns pares que no tinguin clar que educar vol dir ja estar predisposat a anar contracorrent, doncs perquè a l'ambient no ho porta, això.
Ja.
I els fills...
L'ambient ens ho dificulta, no?
I tu mateix ho deies, no? Els amics, que això, a casa ho fan, altres ho fan. Clar, doncs aquest ambient o vas contracorrent Per tant, aquest, jo el que volia simplement assenyalar, que és una actitud ja d'entrada. D'entrada has d'anar contracorrent.
Has d'anar contracorrent per fer-ho una mica millor, intentar mantenir el teu ideari a casa...
No en cas excepcional, que alguna vegada a la vida hauries d'anar... Alguna vegada, gairebé, ho has de tenir al cap, perquè si no, no te'n surts,
però
no?
Però el que dèiem a la introducció és que nedar contracorrent és esgotador. És a dir, que quan una família vol anar contracorrent, segurament necessitarà més saliva, més energies, més temps, més diàleg, per poder fer entrar els fills a vegades en raó de coses que segurament no raonen.
Sí, però fixa't, ja que parlem de corrent, vull dir, el que sap nedar es cansa menys que el que no en sap. Uh-huh. Una persona que sap respirar, nedar... Vull dir, el que en sap es cansa menys, i arriba més, i més ràpid. Per tant, això té que veure amb l'orientació familiar. Ara no és una cunya publicitària.
Una miqueta,
però, una mica, eh? Però vull dir que si els pares saben exactament quins objectius, si saben exactament què és el que han de fer, probablement això mateix ja condueix, ja serveix. Amb aquesta idea ja la cosa va millor.
I si nadan gairebé en un curs d'orientació familiar, ho perfeccionen.
No, jo no volia que es fes tant de propaganda.
I et donen salvavides, un flotadoret a vegades, per quan veus que t'ofegues.
Home, és que si no som famílies que anem contracorrent, acabarem sent famílies light. Això que deia abans el Jaume, em sembla, no?
Light, sense sucre, sense xitxa, no?
Light,
no,
o sigui, toves, eh?
Sí.
On sobre l'individualisme, on falta esperit de servei, on manca comunicació. Clar, això a vegades, quan ho entenem malament, per evitar una discussió amb un fill que et demana alguna cosa i tu no li vols donar o creus que no és el moment, per evitar conflictes i tal, doncs a vegades és millor... Bueno, no entrem en aquest tema i mira, fes una mica el que vulguis i ho deixes estar, no? Bueno, doncs en aquest moment no crees el conflicte, però l'acabarà sortint més endavant.
Per evitar-ne un, no? Clar, n'has creat un altre,
clar, si
potser
no tens uns objectius concrets i fomentes aquest ambient positiu, doncs senzillament, per comoditat o per falta de conviccions, doncs la família va de caiguda, no? Clar que és més fàcil fer això a vegades, però és que t'esclatarà els dits, t'esclatarà les mans, perquè faràs que els teus fills, que la família, doncs, bueno, es deixi anar, cada un vagi a la seva i no hi hagi uns valors sòlids que el dia de demà doncs els ajudin a ser professionals bons i esposos o dones fermes i companys, no?, o amics doncs macos, que s'ajudin uns als altres.
O sigui que tot això és una petita inversió,
clar, és que jo també ara pensava en el tema de les modes, no? Tothom ho fa, tothom hi va, tothom ho té. Això és un perill. Si tu et deixes endur per les modes, ho tens molt malament. Mm-hmm. Per què? Perquè hi ha modes molt dolentes. Ara, aquests dies, sortia als diaris la notícia que s'han posat de moda. S'han importat unes festes que ja fa anys que existeixen als Estats Units, que es diuen festes Project X, que ve d'una pel·lícula que va sortir l'any 2012 d'un tal Newman Orizadet, que se'n diuen Festa dels Salvatges, on tot s'hi val. Carai. Es convoquen per xarxes socials i tot s'hi val. Tot s'hi val vol dir que és una juerga d'alcohol, sexe, drogues, i fins i tot pots destrossar la casa. Bé, ja hi ha aquí 12.000 internautes per una data del 22 d'abril a Barcelona.
Carai.
12.000 internautes, entens? Clar, si ens deixem endur de les modes, doncs ara és aquesta moda i demà serà una altra.
I demà vés a saber, no?
No podem deixar-nos
la moda de les drogues, la nova de les xarxes, tot en excés acaba sent perjudicial, i és els pares que han de ficar una mica de criteri i frenar tot.
Està clar.
De tota manera, o sigui, qualsevol que hagi fet barranquisme sap que a vegades anar contracorrent no es pot, senzillament. Intenteu agafar una d'aquestes corrents que passen entremig de parets quasi juntes i veureu que per allà
costa,
no es pot.
Costa, no? O no s'hi pot directament.
No tens més remei, a vegades. Això, com a costum, no està bé. No està gens bé. Ara bé, jo quan sentia parlar a l'Aureli, no sé si és per l'hora del dia o per lo que sigui, el fet és de que ja em cansava només de pensar. Ja he de nedar sempre contracorrent.
Si ho intentes...
Exacte. Aleshores dius, a veure, a vegades aprofitem la corrent. Si no la puc, me'n vaig cap a la vora, perquè no se m'en
pugui... Que a vegades pot ser una corrent positiva,
exacte,
també.
A vegades pot ser positiva. Mm-hmm. I aleshores, a vegades hi ha idees que en si no són bones, però que poden tindre una sortida bona. L'enginy sempre és un bon salvavides, eh? I a vegades ens pot ajudar que l'educació sigui una cosa més entretinguda. Jo he vingut a passar-m'ho bé, francament. Mm-hmm. Ho vaig dir de bon principi.
En aquesta vida. En aquest programa, en aquest moment.
Després, en l'altre, millor, espero, no? Però en aquesta he vingut a passar-m'ho bé. Home, si s'ha de passar alguna mala tarda, es passa. Mm-hmm. Si la causa s'ho val, aquí el que faci falta. Però d'entrada, crec que hem d'intentar fer els possibles per passar-nos-ho bé. Què passa? Home, doncs que tenim un ambient que realment, sí, no ens porta.
No ens ajuda.
I la nostra pròpia tendència. Anem a veure. Nosaltres ens va més la costa avall. Mm-hmm. És més fàcil, Es fa més
amunt. Va rodant, no?
Però així no anem enlloc. Uh-huh. O sigui, per poder fer el que ens hem proposat, home, hem de pedalar a vegades. Els que hem fet ciclisme sabem que quan fa molta estona que vas de cara avall, ja pots començar a pensar que et tocarà pedalar molt després.
Molt,
no?
Després per pujar, no? Que però, el que trobes fàcil després costarà, el que deia la Laura,
o sigui,
que a vegades...
Al final, i exactament, uh-huh, el que deia la Laura, no? O sigui, el problema no és tant, potser, aquestes festes salvatges, sinó amb els estúpids que permeten que després tot això no s'arregli pels mateixos que ho han fet molt bé. Uh-huh. És aquesta una mica la cosa, no? Si dius, home, vaig a deixar fet pols al menjador, vaig a maltractar les noies i els nois que em
trobi.
De la
festa, no?
Vaig a veure el que no està escrit, no? Bueno, l'endemà, lo de la beguda, te n'enteraràs del que és, no? Perquè tindràs que passar una ressaca potent. A les persones que els hi hagis faltat, una de dos, o ho deixes tal com està i realment està molt mal fet, és injust, i no, i després el menjador s'ha d'arreglar, s'ha de pintar, s'ha de treure primer tota la porqueria. Que es... Bueno, aquest és una mica el problema, que a vegades veiem com passen coses a nivell domèstic i a nivell de carrer...
I no hi ha conseqüències.
I després no hi ha conseqüències. I clar, si no hi ha conseqüències, no hi ha responsabilitat.
I no hi ha aprenentatge.
I aleshores estem fallant amb el que és el moll de l'os.
El que dèiem, no?, de fer-ho tot tan fàcil que a vegades ja evitem ni els càstigs, ni repent... Digues, Aureli.
No, i que ara matitzar una mica, perquè abans potser havia pujat una mica molt ràpid. No, però matitzar amb el sentit d'animar. És a dir, que els pares poden fer molt. Quan dic pare, podem fer molt, eh? Ho dic, per què ho dic? Perquè de vegades hi ha la temptació de creure de que tal com estan les coses, les modes, l'ambient, és que no es pot fer res. I a més és que és massa, això que dèiem abans, no? que sembla que has d'anar sempre... No, a veure, siguem realistes. Jo ara estic parlant com a professional d'educació, en un col·legi que he estat molts anys i molts alumnes que han passat per davant meu. Les famílies que ho fan bé, el resultat és diferent de les que no ho fan tan bé. Mm-hmm. Perquè perfecte no hi ha cap família que ho faci perfecte.
I també no has volgut dir que les famílies que ho fan malament. Malament tampoc, no? Les que ho fan bé i les que no ho fan
bé. Però jo ara vull animar, que les famílies que ho fan bé, que intenten fer-ho bé, el resultat és molt, i dic molt, no dic és relativament, no, és molt diferent de les que no ho fan bé. I això és molt estimulant, perquè de vegades dius, mira com es nota, uns pares de vegades els seus fills pensen que són uns desastres, no sé què. Però clar, quan els compares, i a millor és un desastre, però són coses que últimament no són greus. Però tu veus només els teus fills, no veus el que fan els altres. Mm-hmm. I els professors, que tenim una classe, uns cursos, que a vegades sents parlar una família, és que el meu fill és un desastre. Escolti, jo penso, si veiés aquest dia, el seu fill és encantador. Bueno, sí que és veritat que de vegades porta la cartera mordosa. Sí que és veritat que de vegades... Però clar, el sí que és veritat que són coses petites, no? Què vull dir? Que, missatge, no és cert que no es pot fer res. Influeix molt uns pares que intenten, no que ho fan, que intenten fer les coses ben fetes, el resultat és molt diferent. I això és un missatge que volia transmetre. Uh-huh.
Sí, el que passa és que quan ho veus molt de prop, doncs t'espantes, diguent, fa anys que intento que els fills recullin la roba, o que... etcètera, etcètera.
I segueixen 50.000 sense fer-ho.
I clar, t'ho veus de prop i el dia a dia, i clar, llavors potser convé veure-ho més en perspectiva, no? Uh-huh. Realment, doncs, és això que deia l'Aureli, sí que és veritat que potser no endrecen la cartera o, jo que sé, deixant les sabates mal posades per allà al mig, però doncs són carinyosos amb els germans, o tenen amics, o, home, doncs només n'ha suspès una quan en podien haver suspès vuit, no?
Sí, no he vist així, que, no? Clar, no, no, he de veure també la part positiva.
Perquè clar, com a pares volem que siguin perfectes, i això tampoc és possible, perquè no seran, nosaltres tampoc ho som, de perfectes, no? Però sí que si el to general de la família, doncs és una família que s'estima, que més o menys doncs, intentem ajudar-nos uns als altres, que pensem, bueno, que tenim valors i que intentem posar-los en pràctica, doncs és veritat que al cap dels anys, si ho compares amb altres,
al cap dels anys
doncs
llueix.
Són gent molt maca, no? Mm-hmm. Llueix, no?
Llueix la feina, sí, que has
ara,
fet,
també
no?
També és veritat que per educar un nen cal l'ajuda de molts factors, de molta gent, no? Les famílies amb les que ens relacionem, el centre escolar, centres de formació, clubs juvenils... No podem anar sols, eh?
Però sí que estem més sols, potser, ara, educant, no?, les famílies, perquè abans sí que hi havia com més presència dels avis, que hi havia més gent que, no?, jo me'n recordo de petita un dia que anava en tren i vaig ficar els peus al seient del davant i de seguida un senyor em va avisar. I em va avisar de seguida el que estava fent. Ara ningú gosaria, potser, a dir res.
Sí. S'accepta més quines... malament.
No, s'accepta malament que algú reprengui,
però... La correcció s'accepta molt malament. I amb això tenim una responsabilitat. Jo pensava, quan parlava ara la Laura, o sigui, hi ha un factor que a vegades és de forma una mica, no? Dius, a veure, els meus fills són un desastre i tal. A vegades això els pares ho diem, eh? Dient, és un desastre tenint en compte la meravella de pares que té, no? Eh? Llavors,
no és per tu, això.
No es tracta d'això. No es
amb
tracta
el bé que ho faig, no?
Exacte. Mira amb com... el bé que faig,
Com és mica... que aquests en argument...
Estàs
no em llueix
esperant...
gens, això,
Estàs esperant, encara que ningú t'ho digui, de que et diguin una cosa així. Sembla mentida, no? Amb el bé...
Amb el centrat que estan aquests pares.
I tal. Bueno, no és això. Es tracta de tindre una visió real, no?, de les coses i veure què és el que els nostres fills poden fer i que la perfecció tampoc és simètrica. Vull dir que no sempre les coses tenen que tindre aquella forma ideal. O sigui, a vegades, doncs, la perfecció d'un fill és donar-se en compte, doncs, que ha fet una cosa malament per si mateix i que ho corregeixi. Home, el que dèiem de la gent que acceptem malament, en general, les correccions, és perquè s'ha perdut una mica aquella pràctica, no? Hi havia... Home, una persona et deia una cosa que tenia raó. Jo no dic que d'entrada et senti bé, però...
Jo encara me'n recordo, d'aquell senyor que em va corregir. Sí, sí, és a dir, sí. Em va quedar que em van avisar en públic de que feia alguna cosa malament.
Aleshores, bé, no? És lògic que d'entrada et rebotis. Però és que els pares a vegades tampoc tenim l'actitud correcta quan, a l'anar al col·legi, a veure quina és la meravella última que ha fet el nostre fill, i ens l'expliquen, en seguida agafem posició al seu costat, ja sabem que l'estimem. Però és que estimar-lo també consisteix en saber què és el que ha fet i que el que ens ho està dient no és l'enemic, és el nostre amic.
Home, i més el profe, que l'objectiu al final és el mateix, no?
Aleshores,
el fill.
Aleshores, jo crec que la gent que es dedica, ens dediquem d'alguna manera, tots plegats, els que estem aquí, doncs a l'educació, home, també... Una cosa que s'està notant és aquesta, no? Que en seguida es fan trinxeres entre els nosaltres i el vosaltres, no? I de que, home, si anem en la mateixa direcció, doncs s'hauria de notar una mica més, no? I les correccions, home, hi ha societats que ho estan aconseguint perquè tenen una tradició de que si una persona dintre d'un veïnat fa una cosa que va en contra de la bona convivència, se li fa notar. I allà no és extraordinari. No voldria dir cap país, però sé que n'hi ha, perquè ho he vist. I aleshores dius, per què nosaltres som pitjors? No podem, hauríem d'anar introduint aquest costum, aquesta bona costum, de que quan una cosa no està bé, amb educació, amb correcció, però que es faci saber.
Jo també veig que uns bons correctors, no sé si penseu el mateix, són els germans. Ara que potser no, les famílies tenen menys fills, no hi ha tants germans, però els germans potser sense tants miraments, quan un dels de la família actua malament, ho diuen, tal qual, així no se li parla a la mama, això no ho has de fer així, recull això, que si no ho hauré de recollir jo. Entre ells es donen moltes eines per portar-se després millor.
És per això que les famílies numeroses costa menys d'educar que una família... Educar bé, entenem, no? Si tens un sol fill, educar-lo bé és possible. Jo en conec, de fills, únics que estan molt ben educats. Sí. Però és més difícil educar-ne bé un que educar-ne bé tres.
No, entre ells es corregeixen molt, eh? Se n'adonen de seguida de l'errada de l'altre i no tenen contemplacions per dir-li no, arregla o corregeix, recull, fes... És a dir, que l'engranatge funciona millor a vegades.
No, però això es dona quan hi ha una certa unitat de criteri. I amb això, ara, recolzar una mica el que havia dit abans. Recolzar vol dir una altra cosa, eh? Uh-huh. I és que en aquesta vida o hi vas o et porten. O hi vas o et porten. Clar, si un dona criteris, vol dir, existeixen aquests criteris. Existeixen vol dir que els germans saben que el criteri, perquè no és un criteri d'un germà i l'altre té un altre.
No.
Ja. O hi vas, i això què vol dir? Vol dir que o realment ens plantegem aquests criteris, aquestes línies d'actuació, o si no ens les plantegem, no hi seran. I si no hi són, seran unes altres. Et portaran. I això sí que és un punt de partida. Que els pares que vulguin millorar, deia, a veure, nosaltres volem fer això. Què vol dir? Que no es parla, que es veu massa televisió. Doncs mira, nosaltres farem un altre programa. Veurem aquests programes, però això no ho farem. És que tothom està dinant amb la televisió encesa, nosaltres no. És que la majoria, doncs, és igual. O sigui, és a dir, o hi vas o et porten. Per tant, hem d'anar donant uns criteris, fent que es facin unes coses, i en aquest sentit sí que val la pena ser una mica, doncs, no sé, capdavanters, vull dir. Escolta, que és que amb aquest veïnat doncs som els únics de l'escala. Doncs mira, tant de bo que molts veïns diguin, caram, a mi m'agradaria que a casa meva es visqués com nosaltres, no? O sigui, una mica capdavanters en aquest sentit, eh? Anar amb una línia, no?
No sé. Però aquí explicat és molt fàcil, no? No mirarem la tele dinant, no tindràs mòbil...
I posat un exemple, és un exemple.
Però que els fills això els hi costa molt,
sí,
d'acceptar.
El que passa que deixa'm que també... Ja que he fet la pregunta, m'agrada, perquè el que es tracta és de que si realment el que nosaltres donem és de qualitat, els fills els hi costa molt menys. I arriba un moment que els fills poden dir, caram, nosaltres tenim uns pares que no són com la majoria, eh? Els nostres pares són una mica espectaculars.
Home, espectaculars, perquè... o millor diràs, els meus pares són una mica friquis.
Sí, però si
no,
ho fem...
No passa res, eh? No passa res. Ser normal està sobrevalorat.
Perdona, però fixa't. Seran friquis si només fos a l'exemple del mòbil. Quan és només el mòbil, dius, mira, ara us he parlat...
Ara no ho entenc, això. Ara
li he donat pel mòbil. No, però és que és amb l'exemple de la generositat, esprit de servei... És que, a més, és una persona molt oberta, és que és una persona ordenada, és que és treballadora. És clar, aleshores, el mòbil és una conseqüència de que vol que nosaltres estudiem més i, per tant, ens diu... És a dir, que allò, una cosa recolza l'altra.
No sigui un fet puntual,
per això
no,
que a mi em sembla que si un té una línia, els mateixos germans, els mateixos criteris, uns reforcen els altres.
Uh-huh. Uns criteris reforcen els altres i això també facilita.
I això que deies de que som friquis, potser sí.
Sí.
Som els, mira...
Som els únics, no? Que...
Un exemple personal, però no fa pas massa vam estar a la reunió trimestral del col·legi de tercer d'ESO, d'una promoció de 90 nens, nois, 90... Sis, no tenien mòbil.
Sis de 90.
O sigui... Entens? Què passa amb aquests pares? Són friquis? Doncs pues que ho siguin.
Endavant.
Però si consideren que amb 14 anys, o amb 13, 14, no és l'edat, doncs pues que esperin el 15 o el 16 o quan els doni la gana. Uh-huh. Que el nen es queixa? Bueno, es queixi, no passa res. Si tu consideres que aquell no necessita un mòbil, o no necessita tal, o no cal que vagi a aquella festa, o no és el moment de... Doncs encara que la resta ho faci, a casa vivim un estil de família.
T'agradi o no t'agradi, és la que t'ha tocat i volem educar així.
No, i a més, a veure, tampoc es tracta de matxacar el fill, no?, i de fer-lo el tio raro del món. No, senzillament, si tu li dones uns arguments de per què nosaltres vivim d'aquesta manera aquests temes, doncs no tenen per què sentir-se incòmodes. És això, tindran personalitat pròpia.
Bueno, clar, perquè ja hem viscut amb una família que va una mica contracorrent i el dia de demà segurament seran pares que no deixaran mòbils als 10 anys, per exemple.
Només un petit incís. No? Ara m'estava recordant de que amb això de les targetes black, no? Va haver-hi un...
Un que no havia gastat.
Bueno, pues, a veure...
I millor els propis companys li deien, ets un pringat per no fer servir la targeta. Perquè ara mira...
Aquest és un exemple que ha sortit i mira, ha sortit, no? Però que tant de bo que els pares, que uns fills diguin, de tots els pares del col·legi, l'únic pare que ha estat capaç de fer això és el meu pare. Mm-hmm. Jo no dic lo de la targeta, sinó altres.
Altres coses,
pues
sí.
Perquè,
sí,
mira, es va trobar una cartera i la va tornar. O perquè va fer una cosa, home, que té una certa valua. Va agafar una persona que li va ajudar i ell volia anar al futbol i aquell dia es va perdre el partit i la va portar a l'hospital. A veure, tots els altres que anaven al futbol, no. Es va quedar ell només, eh? Mm-hmm. Per tant, els fills també diuen, caram,
això se'm queda, no? Això és de les coses que sedimenten.
Es confon una mica l'esforç, el que costa. A veure, equipem el nostre fill bé, no? Vol esquiar, li comprarem una muntanya.
Directament, sí,
no el casqui
les
botes. L'equip és...
Si es pogués comprar, li compraria.
I tant, exacte, i tancarien pistes.
Vol pescar, li compraria la canya i el riu, no? A veure, m'estic esforçant, eh? Això es tradueix, poder no t'ho diuen així, però dius, m'estic esforçant. No, és que a veure, a lo millor comprar la muntanya no és el més difícil. El més difícil és que aprengui a esquiar amb esquís de lloguer, no? Per posar aquest exemple. I després n'hi han molts d'altres. Les coses es fan d'una determinada manera i com que no tenim ganes de discutir,
ara,
a vegades no, que... deixem-ho estar així. No?
No tenim ganes o no tenim temps? És el
o forces.
Temps, o forces no, i estem massa esgotats?
Jo tot temps, plegat, però de vegades més aviat forces. Per
no tenim ja energia per això entrar en determinats temps, debats. No?
Això és com el temps per llegir, saps? O sigui, és que no hi ha temps per llegir avui dia, no? Ni avui dia, ni fa 50 anys, mai, ni fa 100 clar. Anys. No hi ha hagut mai temps per llegir. Home, ja es nota, eh?
Ja es nota que no hi és.
Aleshores, dius, anem a veure, es tracta de que si crec que tenim que anar cap allà, home, doncs anem-hi, no? Siguem coherents, lo de sempre. Es tracta de dir, home, a veure, jo estic rellegint aquest llibre, que per mi és un llibre de capçalera, que es diu Entrena el per la vida, que l'ha escrit una noia que es diu Cristina Gutiérrez Lestón.
Entrena el per la vida, que és d'educació,
Entrena el per la vida,
veig, no?
Efectivament. Aleshores, la seva filosofia, la mare de tot aquest assumpte, és dir, a veure, tenim dues maneres de fer les coses. O apartar-li els obstacles a la nostra criatura perquè no prengui mal, o educar-lo perquè pugui vèncer els obstacles del camí. Mm-hmm. Són dues filosofies. Home, sembla que la primera és la que està tenint més èxit últimament. Veus aquestes
plana,
mares
no?
i pares que van mirant a veure que no hi hagi cap pedreta, no fos que prengués mal la pobra criatura, mm-hmm. no? I, escolta'm, això no ho podràs fer sempre. A més, ni és bo que ho facis, perquè aleshores tindràs una criatura que no madurarà. Aquests són els típics pares...
I que no sabrà apartar pedres.
Que quan estàs amb un grup d'adolescents, el primer que et pregunten, escolta'm, i a quina hora s'acaba l'adolescència? A quina edat s'acaba, no? A quina edat s'acaba? A vegades no s'acaba.
A vegades
no s'acaba, eh? I és molt penós un adolescent, un preadolescent de 60 anys, perquè no lliga. És a dir, home, t'han apartat tant els obstacles que ets incapaç de vèncer la més mínima dificultat. Bueno, doncs això no és un xiste. Això, en molts casos, és una trista realitat.
El que deia una mica també la Laura és això, els formem a vegades per anar a carreres amb sortida, però no fem persones que se'n surtin, que és el que necessitem, persones que se'n surtin davant de qualsevol situació, independentment del molt que hagis estudiat o els resultats acadèmics. Si la formació en aquest aspecte ha estat sòlida, segurament te'n sortiràs, estudiïs el que estudiïs.
No, i que em pares que possiblement el problema és que només fan de bombers.
Ah.
Bombers vol dir apagar focs quan hi ha un foc. Si no hi ha foc, no. I aleshores, clar, és com dient, no, jo sí, el meu fill, quan passen coses, doncs ja vaig al col·legi. Bé, quan passen, però és clar, si el problema no és que em passin, si és que no han de passar. I perquè si no...
Abans,
sí, però millor és un problema, però és que després, si només actues de bomber un altre cop, serà un altre tema, serà un altre problema. I després serà un altre problema. Quan realment el plantejament, quan jo deia abans d'anar a ser cap debatés, vull dir, a veure, cap on haig d'anar independentment de que existeixi aquest problema? Perquè el que no vull és que existeixi el problema.
Prevenir una mica, no? Sense ser
i a mi
bomber,
sembla que...
anar traient
però a veure,
les
això
les
que he dit ara, per què he dit això dels pares bombers? Perquè no m'ho invento, això. El que ha estat professor, escolta, jo podia fer un llistat de gent que he conegut que han fet de bombers. Ha passat una de grossa i han vingut al col·le. Però si no passa aquesta grossa, no hagués passat trepitjat al col·le. És un exemple. I com aquests molts, no? Bueno, doncs a mi em sembla que va en contra el que estem dient, no?
I el dia a dia, la vida familiar, hi ha infinitat d'ocasions d'anar contracorrent, de transmetre als fills aquests valors que els seran útils per tota la vida. A vegades són coses petites o aparentment fàcils, però són difícils alhora. Per exemple, anar contracorrent seria, doncs, A vegades, jo què sé, t'expliquen, pues fulanito s'ha colat al tren, o hem anat a no sé on i hem passat quatre amb el mateix bitllet. És el moment de dir, no, això és incorrecte, això no està bé. Les coses tenen un cost, s'ha de pagar. Si no pots anar amb tren, doncs vas caminant. Bueno, li dones l'explicació que vulguis.
Sovint ho saben, que no està bé, però clar, com que tots han passat,
clar,
no?
Insultar algú, per exemple, les escenes que veiem als partits de futbol o
els debats de la tele.
O quan vas conduint i algú et passa al davant i et fa una infracció i tu et surt de seguida l'insult. No? Bueno, doncs és el moment de dir, vale, potser si t'ha saltat l'insult, doncs m'he equivocat, demano perdó, no s'ha de fer. O si ho fa un dels nens, doncs dir que no. Ser educat. Quantes vegades tenim ocasió de ser persones educades, de cedir el pas, de que quan et truca una parària de telefonia per vendre-te que et faci que et canviïs de companyia i tu li diries...
Costa molt ser educat aquí, Laura.
Sí, però els hi has d'ensenyar als fills que, amb tot el respecte del món, els has de contestar dient no, senyoreta, moltes gràcies, no m'interessa. No li has de donar cap mena d'explicació, però tampoc fa falta dir el nom del porc, perquè a vegades, no? Bé, totes aquestes coses, dia a dia, oportunitats, ocasions de formar amb valors contracorrent.
I en petites coses, com ens expliques, en petits detalls del dia a dia. No sé si vosaltres, ja per acabar, teniu la sensació d'haver estat famílies a contracorrent, tots teniu fills...
Encara tots ho som.
Encara ho sou, no? I tot i així, ho veieu positiu, veieu que aquest esforç compensa
no,
i que el
que
dia de demà
forma,
és la forma, no?
Jo diria que... És més, jo ara, per simplificar una mica el que estava... No sé, vosaltres, jo almenys tenia el cap, no? Dient com dos aspectes. Un, de la mateixa manera que amb altres nivells, què fem els fills? Doncs els donem aliments, els vestim, etc. O sigui, els donem vitamines, perquè no agafin un constipat, que estiguin ben alimentats. Això, paral·lelament, els hem de donar formació. Però alhora, per molt ben alimentats que estiguin, encara que tinguin vitamines, si arriba l'hivern, doncs li comprem un abric, posem bufandes, també hem d'allunyar els perills. Per tant, davant dels perills objectius, una cosa és que tu donis vitamines, perquè hi haurà un moment que ells estaran sols i tu no hi giràs al costat. Però també aquell perill que es pugui allunyar, que s'allunyi.
Allunyar efectes negatius.
Sí, negatius.
No?
I si un riu està contaminat, no li deixes... Ah, mira, se'n va banyar el riu, home, que està contaminat. He posat un exemple que tothom sap quan parlo del riu contaminat, no estic parlant del riu contaminat. Vol dir, allò no és bo. Doncs jo posaré barricades perquè aquest nen millor que vagi... I per això també hem de tenir una certa, jo diria, imaginació i posar alternatives suggestives. Vull dir, que, caram, mira, l'esport, les lectures... Vull dir, coses que siguin agradables...
Sempre oferir una mica
oferir
un pla B, no?
Un pla B, que cadascú veurà, però que contrarresti, que això és una contracorrent, que contrarresti aquestes influències negatives.
Molt bé.
Hi ha un repte que penso que ha de ser interessant per tots nosaltres, i és que una gran ajuda és l'enginy a l'hora de buscar camins i la coherència, que això ho llegeixen molt bé.
Molt bé. Doncs amb aquestes paraules del Jaume, enginy i coherència a l'hora d'educar, i anar contracorrent sempre que sigui positiu per la nostra família, que potser algun dia ens deixem portar i justament també ho disfrutem, com ens deia en Jaume també. Però sempre tenim criteris a casa, ajudant-nos tots i intentar que la nostra família eduqui amb valors, no només els fills, sinó també com a exemple d'altres famílies. Moltes gràcies a tots tres per aquest temps de tertúlia, a la Laura Sánchez, en Jaume Pujol i a l'Aureli Villar. Ens retrobem la setmana que ve.
Gràcies.
Aquí a Ràdio Estel.
Adéu-siau. Going out tonight changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Everything she never had, she's showing off. Driving too fast, moon is breaking through her hair. She's heading for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants.
here tonight. Doubts are running round her head. He's waiting, hides behind a cigarette. Heart is beating loud and she doesn't want it to stop. Moving too fast, moon is lighting up her skin. She's falling, doesn't even know it yet. Having no regrets, it's all that she really wants. We're only getting older, baby. And I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you've ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, you'll never change me and you.
Recte final del programa, és el moment de l'entrevista i precisament parlem amb Carolina Isaacs, que és coautora del llibre Famílies a Contracorriente, que ha estat precisament el tema d'avui, de Paraules d'amor. Carolina Isaacs és coach, executiva, ponent, consultora i ha estudiat publicitat i màrqueting a la Universitat de Navarra. També és màster en direcció d'empreses. Carolina Isaacs també és autora del llibre Hoy tuve una gran idea, Atreverme a emprender. Ella, doncs, és una apassionada de la comunicació, col·labora a la ràdio i avui ens acompanya aquí a Radio Estel. Carolina Isaacs, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy hemos estado hablando aquí en la tertulia de Familias a Contracorriente y la primera pregunta es ¿cómo nace la idea de hacer un libro sobre este tipo de familias?
Esto, sí. Pues comentar para empezar que la idea, evidentemente, el libro, la primera edición que se hizo en el 94...
En el 94 ya, caray.
Eso es, uh-huh. O sea que ya tiene, sí, sí, unos cuantos añitos. Yo tendría por ahí 16 años, fíjate tú.
O sea que en el 94 los padres ya deciden hacer un libro para otro tipo de familias que no quieren dejarse llevar por la corriente, ¿eh?
Eso es, uh-huh. Al final los temas, como viene siendo muchísimos temas, se vienen repitiendo desde Aristóteles, uh-huh. En fin. Y entonces la historia se repite y empezaron eso en el 94, sí, decidiendo sobre todo familias contracorriente contra esa el estado de bienestar que favorecía, digamos, el poco esfuerzo, ¿no?, de los jóvenes, no se valoraba. Y ahora es el momento en el que se reedita el libro y donde ya me introduzco yo y donde reviso y aporto unos pequeños granitos de arena. Uh-huh. Y bueno, ir contracorriente de alguna manera, desde mi punto de vista, consiste en, sobre todo, tener claro a dónde tú quieres ir, de tal uh-huh. manera que no te dejes llevar por las circunstancias donde tú estés, cada uno de nosotros, bueno, unos están aquí y otros allá, sino guiarte tú hacia dónde tú quieres estar. Y esto es, de alguna manera, ir contracorriente.
Uh-huh. Tener claro dónde queremos ir, pero a veces las familias, por falta de tiempo, por falta de criterio, no tienen esta brújula que les indique el buen camino, ¿no?
Esto es, sí. Normalmente lo que nos ocurre, eso en el 94 cuando se ideó el libro en un primer momento las circunstancias eran unas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos sometidos a tal cantidad de información, tantísimas fuentes, que es muy difícil encontrar ese tiempo necesario. Y por otra parte, la parte de reflexión es como que no le hemos dado importancia, uh-huh. la suficiente importancia para decir, oye, que es importante que reflexionemos de vez en cuando hacia dónde queremos ir.
Uh-huh. Tiempo para pensar, ¿no? ¿Dónde voy?
Tiempo para
¿por qué?
Pensar.
Claro.
¿Qué es lo que estamos haciendo? Uh-huh. Oye, ¿esto lo estamos haciendo bien? ¿Esto lo estamos...? Oye, ¿cómo podríamos mejorar? Pues es que a mí me gustaría esto realmente. Oye, ¿tú te has dado cuenta que nos está pasando esto? Entonces, parece al principio que es como una tontería decir, oye, pues que por supuesto, ¿cómo yo no voy a pensar? Claro, todos pensamos, pero poco a poco se va restando ese tiempo en el que uno trabaja mucho, llegas cansado a casa... Uh-huh. Tienes que hacer las rutinas diarias y al final el cansancio y las rutinas se apoderan de uno y uno poco a poco puede ir dejando de dedicar tiempo a cosas importantes, que es fijar tu propia dirección como familia.
Hacemos lo urgente, pero nunca lo importante. Hablabas también de esta sociedad con la cantidad de estímulos, fuentes de información. ¿Consideras que es más difícil educar ahora que antes? ¿O siempre ha sido difícil? Esto siempre ha sido un reto, decíamos, desde Aristóteles, que ya lo veía complicado, ¿no?, educar adolescentes.
Yo creo que sí, que esto siempre complicado, porque como el ser humano tiene una evolución tan bestial desde que nace hasta que, digamos, alcanza una madurez alrededor de los 30, que de, o sea, 20 y pico empieza un poco a sentarse, pero hasta los 30 no... Y luego a partir de los 30 empezamos a descubrir un montón de cosas. Es decir, pasamos por tantos cambios que realmente educar yo creo que siempre va a ser un reto. A pesar de que tengamos un montón de conocimiento y los conocimientos cada vez nos acerquen mejor a poder encontrar esas claves maravillosas para educarnos. Pero bueno, siempre la tecnología, la situación va a cambiar. Va a ser siempre un reto porque la situación va a cambiar. Entonces yo creo que siempre es algo difícil y a lo que hay que prestar atención, sobre todo por eso, porque es difícil y es donde realmente sí que podemos hacer cambios.
Es difícil, podemos ir haciendo cambios y como es un trabajo difícil, en el libro habláis de la valentía de los padres. Porque ¿todos los padres son valientes o no?
Pues todos los padres, de alguna manera, evidentemente, sí, una especie de valentía y inconsciencia, es decir, oye, hay que lanzarse, ¿no?
Hay que lanzarse, para eso, ¿no? De ser padre. La paternidad es una aventura siempre.
Eso es, o sea, es el mayor proyecto de emprendimiento, aquí que está otra, bueno, ya se está pasando de moda, ¿no?, esto de emprender, pero es uno de los mayores proyectos, es decir, oye, vamos a tener hijos, y lo bueno es lanzarse. Y sí, es ser valiente, ¿no? Es decir, yo sé que voy, o sea, la valentía es también decir, sé que voy a poder con todo, más o menos. Y bueno, de alguna manera yo creo que todos somos valientes, todos optamos de decir, vamos a tirar y cómo podamos sacaremos esto adelante, este proyecto que compartimos de una u otra forma. Entonces, yo creo que todos somos valientes, todos los que hemos decidido ser padres. Bueno, y los que no han decidido ser padres también, o sea, es una actitud propia del ser humano.
Tendrán actitud también de valentía. Decíamos eso, que en el capítulo en el libro hay un capítulo dedicado a la valentía de los padres y también a la exigencia que se necesita, porque para educar bien hay que ser muy exigente. También hablábamos en la tertulia de familias un poco light hoy en día, que no acaban de comprometerse, que bueno, dejan pasar, ¿no? ¿Se necesita un cierto nivel de exigencia para que la educación funcione?
Sí, esto es un punto que probablemente porque muchos padres no han podido, no les ha llegado la información o porque los padres alrededor, por X causas, no han reflexionado acerca de la importancia de exigir a nuestros hijos. Yo creo que hay muchos padres que han tenido, digamos, dificultades quizá en su infancia y lo que ahora se les plantea es querer darles todo a sus hijos, ¿no? Que no tengan dificultades, pensando que eliminando las dificultades van a permitir que sus hijos sean más felices. O sea, al final es toda una vocación muy buena, querer que nuestros hijos sean felices. Pero cuando uno investiga y te das cuenta, ves que el esfuerzo, que educar en el esfuerzo, es lo que les va a conllevar a mayores cotas de felicidad, es decir, alcanzar su mejor yo a nuestros hijos. Y eso hay que educarlo, evidentemente, desde pequeñito, para que no vean que esforzarse es algo de los tontos de la clase. Es decir, no, es que si te esfuerzas vas a llegar más lejos, vas a poder llegar a donde tú quieras, poder ser quien tú quieras, sea una gran estrella o la persona que está aquí en tu barrio haciendo una labor. Entonces, simplemente es cuestión de saber la importancia que tiene eso del esfuerzo.
Educar en la cultura del esfuerzo, medida, ¿no?
Porque... Y exigir, por supuesto, exigir. Y eso es a veces feo, o sea, porque claro, también pretendemos estar en un mundo en el que nos llevemos fantástico y la familia feliz, ¿no? Y, ¡ay, qué ideal todo! Y claro, pues no, ideal no.
No es. Pues, hay momentos
claro,
de todo,
es mi concepto,
¿no?
Cuando digo, sí, pues mi familia me encanta, pero claro, como concepto y tal, pero claro, pero yo ayer he discutido y mañana discutiré y diré esto sí y esto no. Entonces, claro, hay que saber que la confrontación forma parte de la educación y del día a día y también del matrimonio. O sea, no hay que buscar, es decir, el llevarnos perfecto, ¿no? La no confrontación no significa que eso sea mejor ni en absoluto, sino que hay que estar dispuesto a desarrollar esa asertividad, a defender lo que uno cree y mantenerlo haciendo partícipes a los demás de la mejor manera posible.
Confrontación, dialogar mucho, encontrar puntos en común, ¿no? Que sea un diálogo, lo que decía también Aurelia en la tertulia, es que los padres no sirvan solo de bomberos que actúan cuando hay un problema, sino saber prever un poco y hablar antes de que surjan las dificultades.
Por supuesto, sí. Y eso es una... También tener otra de las cosas, siempre hay que tener 4 o 5 ideas claras, si se puede, que es lo ideal, y ahí están todas las escuelas de padres que desde hace tiempo se están haciendo, y estos libros, ¿no?, en los que estamos todos nosotros. Por supuesto, el ser consciente y la importancia de la comunicación, favorecer la comunicación. Y eso empieza porque los padres ellos mismos hablen de lo que les pasa, de qué me pasa, de cómo he cambiado, qué ha sido lo mejor del día y qué ha sido lo peor y cómo lo he afrontado. De tal manera que la conversación sea algo habitual en la familia y dé pie siempre a poder contar aquello que a todos o nos preocupa o no o nos saca lo mejor de nosotros. Uh-huh. Y eso es evidente. Sí, no esperar a ser los bomberos, sino tomar como una de las misiones principales que tenemos, yo creo, en esta vía. Y esto es una opinión personal, pero uh-huh. creo que bastante extendida y compartida, que una de las principales misiones en esta vida, los que somos padres, es ser padres, precisamente, ¿no? Antes, por encima que tu trabajo como jefe de producto o directora de radio, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Ser padres, que es el principal trabajo para el que necesitamos formarnos y el que y a veces al que menos tiempo dedicamos. Dedicamos mucho tiempo a nuestra faceta profesional y quizá desatendemos la otra y, claro, luego tiene consecuencias, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que es muy curioso. Y hay alguna persona que me ha dicho, ¿pero por qué me das lecciones, no? Pero no es tanto querer dar lecciones, sino que yo creo que necesitamos todos una reflexión permanente sobre nuestro principal trabajo. Uh-huh. Parece que tengamos que venir aprendidos, y esto no es solo ya como padres, sino como personas, que supuestamente acabas la universidad, el que llega a la universidad, el que no, oye, igual ha llegado a cuarto de la ESO. Y ya parece que has estudiado todo lo que has tenido que estudiar, cuando creo yo que el desarrollo como persona debería involucrar seguir estudiando y creciendo durante toda tu vida. Uh-huh. Y esto incluye la faceta, evidentemente, también como padres, ¿no? Pero como toda tu vida, me da igual, de una manera consciente, y no es a través de libros únicamente, por supuesto que no, hay mil formas, ¿no? Claro. Pero ser mucho más consciente de la importancia de seguir creciendo, que es algo increíble,
importante.
O sea,
¿no? Y que para enseñar no puedes parar de aprender. Si tu objetivo
correcto,
también es enseñar a los hijos.
Que se aprende tanto enseñando con los críos, uh-huh. o sea, cuando enseñas algo es que entonces verdaderamente lo haces tuyo y estás aprendiendo de verdad. Entonces, es la mejor manera, por supuesto. Y si es de trabajo constante.
Claro, y si alguien ahora nos escucha y dice, ostras, yo me parece que como familia me dejo llevar mucho por la corriente, acabo cediendo demasiado con nuestros hijos, siempre estamos a tiempo de rectificar y ser una familia contracorriente. Es decir, pues a partir de ahora me planto y voy a imponer mi criterio, le guste o no le guste a mi hijo. ¿Estamos a tiempo siempre o no? ¿O ya hay un momento que dices, bueno, ya está todo perdido en educación?
Siempre es un buen momento para tomar las riendas de tu vida cuando ves que se te está yendo. Y además que es que hay mil formas de hacerlo. Hay maneras radicales, hay maneras progresivas. Entonces, escojamos la que escojamos, digamos, decir, oye, y si esta no te ha funcionado, pasado mañana tienes otra nueva oportunidad de retomar tus riendas, porque, claro, es que pensamos que una vez retomadas ya no se te van a ir nunca, ¿no? Es que esto se te descarrila cada dos por tres, no vayamos a engañarnos.
Sí, ay, sí, que nunca te puedes nunca te puedes relajar en este
claro,
aspecto,
claro, igual
¿no?
Mañana tengo un montonazo de trabajo, dejo de tener tiempo para pensar y de repente digo, ostras, que ha pasado un año y he perdido la comunicación con mis hijos perfectamente. O sea, nos puede ocurrir a todos, hasta el más ducho en esto de la comunicación.
Un año entero puede pasar. A veces sí que no nos damos cuenta, pero quizá un año es mucho, ¿no? Puede pasar.
Claro, claro,
sí,
pero a ver, pero pasa.
Pasa, sí, sí, sí.
Pasa, o sea, no hay que llevarse las manos a la cabeza, por eso pasa, o sea, y por eso hay crisis gordas familiares, porque pasa que te pegas un año de repente que miras para atrás y no has hablado. Entonces, yeah. Siempre estamos a tiempo y cualquier cambio es bueno. Y hay que, bueno, hay técnicas, digamos, para poder ejercer esos cambios, pero por supuesto hay que tener claro dónde uno quiere ir y ponerlo en práctica por pequeñitas cosas que uno se puede hacer, pero siempre, siempre estamos preparados y siempre es un buen momento para retomar las riendas y decidir hacia dónde queremos ir como familia y como persona.
Perfecto, pues amb aquestes paraules de la Carolina Isaacs ens acomiadem. Ella diu que sempre estem a temps de refer una mica el camí i sempre estem a temps d'educar bé. Ella, recordem que és junt amb els seus pares, la Maria Luisa Abril i el David Isaacs, coautora del llibre Famílies a Contracorriente de l'editorial Palabra. Nosaltres ens acomiadem i ens tornem a retrobar la setmana que ve aquí a Ràdio Estel, programa Paraules d'Amor, on parlarem d'educar en llibertat. No hi falteu.